Me crié en medio de ese espíritu de revuelta popular pacífica que fue la década de los años 60. La primavera de Praga empezó con un simposio sobre Franz Kafka, escritor hasta entonces prohibido por las autoridades comunistas. Recuerdo que mis padres y sus jóvenes amigos discutían sobre libros de Milan Kundera y de Bohumín Hrabal, seguían las obras de teatro de Václav Havel y las películas de Miloš Forman y de Jiří Menzel, que ya no estaban sometidas a la censura. La primavera de Praga era un movimiento que empezó por la cultura. Además, mis padres y sus amigos debatían sobre el muy influyente manifiesto 2000 palabras del escritor Ludwig Bakulik, que pedía una profunda reforma del sistema. Durante mis paseos primaverales por la ciudad, con mi abuela, en las plazas Stare Mesto, acostumbraba a ver colas para firmar peticiones de más abertura. El 21 de agosto del mismo año, de madrugada, a mi hermano y a mí nos despertó un ruido intenso. Corrimos hacia la ventana abierta y lo que descubrimos en la calle era una pesadilla. Por nuestra avenida, Frankowska, bajaban con enorme estrépito unos tanques soviéticos. Mónica Sgustova, bon dia.
Bon dia.
Recordes aquell moment?
Sí, clar, és com una cosa inoblidable, tot i que hagin passat 50 anys, però clar, el recordo, no?, que et despertes enmig de la nit i amb el meu germà dormíem en la mateixa habitació i ens vam llançar cap a la finestra i vam veure un espectacle molt diferent del quotidià, que normalment el màxim que podies veure en aquella avinguda doncs eren tramvies, que a la nit de tant en tant passava algun, de tant en tant alguna persona, i aquesta vegada per allà baixaven tancs, un tanc rere l'altre, no? I aleshores jo la veritat recordo que de seguida vaig pensar que això devien de ser tancs soviètics i que devien d'invair Txecoslovàquia, el país que llavors era Txecoslovàquia. I perquè se'n parlava molt, se'n parlava durant la primavera de Praga. Jo sentia com els meus pares amb els seus amics se'n parlaven i a l'escola també. A veure si realment els soviètics deixarien anar aquesta primavera de Praga, si la deixarien anar més. La gent estava tan optimista, era un optimisme estrany, perquè de fet no hi havia cap motiu per aquell optimisme, però la gent, el desig era més fort que el sentit de la realitat. Aleshores la gent pensava, no pot passar res, ja que hem arribat fins aquí, hem arribat tan lluny. Doncs ja, perquè clar, s'havia abolit la censura, la gent podia viatjar lliurement a l'estranger, això era un èxit comparat amb el que hi havia abans, que era com una mena de continuació de l'estalinisme, no? Aleshores la gent estava com molt, molt contenta de tenir això, no ho volia perdre i pensava, no pot passar res, no ens pot passar res, i plof. Doncs jo no sé, tenia com una visió en aquell moment quan veia passar els tancs per la nostra avinguda, que bueno, això és una cosa que significa, que no significa res de bo, però al mateix temps, clar, jo tenia 10 anys i era una nena i aleshores per mi era una aventura veure tancs, mai havia vist cap tanc, potser en algun museu, no? Uh-huh. I veure'ls, i a més en acció, com baixaven i com feien soroll i tot això, doncs abans que res, clar, per mi era això, però després vam veure que els nostres pares ploraven, tot això t'estic parlant que eren les 3 o les 4 de la matinada, eh?
És a dir que la invasió va començar de matinada, i bé, i de seguida va ser evident de que havia caigut tot.
Sí.
Feia 12 anys de la revolta a Hongria, de la sí. revolta a Budapest, i allà sí que va haver sang i fetge
sí.
Per tot arreu, només feia 12 anys,
sí.
I per tant doncs, aquest optimisme fins i tot era il·lusori.
Clar.
Però... Però els russos van deixar durant molts mesos que el programa de Dubček funcionés.
Sí. Sí, la veritat és que... I no només era el programa de Dubček, és que tot s'estava preparant ja, es pot dir, gairebé al llarg de la dècada dels 60. No?
D'acord.
O sigui que, com tu has llegit aquest text, aquest fragment del meu article de l'altre dia del País, doncs realment això va començar amb un simposi sobre Kafka que es va celebrar l'any 63 a la vora de Praga, i perquè Kafka fins aleshores estava prohibit, perquè clar, havia previst massa bé com seria el futur del seu país, no? I doncs el tenia però molt, molt, molt rigorosament prohibit. Aleshores, doncs, tot va començar una mica amb la cultura, que es van obrir les portes a la cultura de debò, no només a la cultura oficial comunista, sinó a la cultura de debò, els grans escriptors com Kundera, com Hrabal, Skvoretsky i altres, doncs, podien començar a publicar per fi en la dècada dels 60. També el teatre, com el teatre sempre ha tingut un paper molt important en totes les revoltes a Txecoslovàquia i després en la República Txeca. Sí, doncs aquí també el teatre era importantíssim perquè la gent mirava les obres de teatre amb uns ulls desitjosos de llegir-ho tot en una clau de metàfora, no? Mm-hmm. O sigui que com posar un altre missatge com amb ànsies de llibertat, que d'això la gent tenia moltíssimes ganes, no? D'alliberar-se d'aquella dominació de la Unió Soviètica, no? I bueno, és el que començaven a tenir al llarg dels anys 60, i clar, tot va culminar quan al començament de l'any 68 va arribar al poder Dubček. Dubček, que és un personatge una mica misteriós, jo no estic segura si realment ell tenia moltes ganes de donar llibertat a la gent, o si ell mateix també era com una mica víctima del desig de la gent de més i més llibertat, que això, no sabia com aturar-ho.
Això a vegades passa, eh? Els sí. Polítics es posen al capdavant i es troben superat per les ànsies de la gent.
Exacte, exacte. Passa molt, ho hem vist en molts diferents llocs. Uh-huh. I aleshores aquí també va passar, o sigui que Dubček, és que Dubček era un aparàtxic total, era un comunista. Era...
No, sí. No arribava qualsevol a secretari general del Partit Comunista.
Exactament, no, 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 o sigui que clar, Dubček era una persona molt de l'aparell del partit, i que de cop i volta doncs, començava a fer concessions a la gent. Jo crec que és que la gent ho demanava amb tanta força que és que no podia realment fer front. I després li va començar a agradar el paper com d'un cert heroi, no? Que la gent li va posar. O sigui que jo crec que ell es va deixar una mica emportar pel corrent, més que ser realment el líder de tot això. Doncs jo diria que és la gent la que demanava el que volia, i Dubček no tenia més remei que després posar-ho en pràctica, perquè en el fons era una persona una mica feble, no era una persona amb una fortalesa capaç de resistir qualsevol cosa, no, era més aviat feble.
Déu-n'hi-do per enfrontar-se a la Unió Soviètica, oi? Però, sí. Per tant, tenim un líder feble que es deixa emportar, o relativament feble que es deixa emportar pels esdeveniments. Hi havia algun lideratge en aquest moviment, més enllà d'allò del polític?
Sí, sobretot eren les persones de la cultura. D'acord. Jo diria que bàsicament, com hem dit, doncs, els homes del teatre, també els cineastes, però jo diria que sobretot els escriptors. Eh? Uh-huh. Els escriptors que demanaven exactament el que el poble necessitava, ho sabien formular molt bé, tot això la gent ho llegia, tot això circulava durant mesos entre la gent, I clar, aleshores la gent s'inspirava per lo que deien els escriptors, després ho demanaven en les seves peticions i al final doncs arribava a fer-se realitat.
En aquest sentit, podem dir que la Txecoslovàquia dels anys 60 era probablement el país menys soviètic del bloc soviètic?
Sí, és que aquesta també és una cosa que la Unió Soviètica feia amb els seus satèl·lits, no? Els països satèl·lits, que sempre hi havia un que, al qual li deixaven una mica més de llibertat, a un altre que el tenien més quallat pel coll i tot, i vaja, hi havia, jugaven amb això, que sempre hi havia uns que estaven més bé que altres i alguns que estaven molt malament i molt pitjor que els altres, no? O sigui que a més entre els països mateixos no hi havia del tot una solidaritat, sinó que hi havia més aviat enveja, tota mena de sentiments com els que podia haver-hi entre éssers humans, que algú està més bé que algú altre i això, no?
Per tant, aquest bloc monolític tampoc era exactament un bloc monolític tal com es veia des de fora.
No, no. Jo crec que Txecoslovàquia sempre va ser un país molt rebel i, per tant, la Unió Soviètica ho tenia molt clar que aquest era el país al qual li haurien de deixar menys llibertats que altres països, com per exemple Polònia, tenia molts més països, molts més llibertats que Txecoslovàquia.
Sí.
Sí, 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 és curiós, perquè Txecoslovàquia és això, la gent es rebel·lava, la gent sempre demanava alguna més, sempre hi havia com alguna protesta i rebel·lia en l'aire.
Com era la Praga dels anys 60, la Praga que van envair els soviètics?
Home, era una ciutat molt cultural, la veritat, la gent era molt culta. Aquí m'agradaria dir una cosa, que a vegades la gent s'imagina que la cultura s'havia adquirit durant el comunisme. No, els països totalitaris i dictatorials tenen una cosa en comú, i és que no volen que hi hagi bona preparació per al poble, no? O sigui que les escoles i les universitats no funcionaven del tot bé, però, clar, hi havia molta gent molt ben preparada i molt culta de les èpoques anteriors, anterior a la guerra. Encara durant la guerra, tot i que les universitats estaven tancades, però clar, tot això era una tradició llarga i forta de donar molt bona educació dins de tota l'Europa central, i Txecoslovàquia, entre ells, realment, sobretot Praga, tenia molt, molt bona gent, no? Per exemple, tota aquesta pleia de descriptors de qui estem parlant, dels que els més importants són Hrabal i Kundera, doncs clar, eren unes persones molt, molt, molt cultes, no? Que són una gent amb tanta cultura que avui realment, fins i tot entre la gent més culta de les generacions més joves, no només a Txecoslovàquia, sinó en qualsevol lloc d'Europa, és més difícil de trobar, és com bastant difícil de trobar, eh? O sigui que, clar, el que vull dir, que la cultura era la que persistia de les èpoques anteriors i que d'alguna manera la gent adquiria a casa seva més que a l'escola.
A casa seva més que a l'escola.
Totalment, totalment. Més a casa seva, l'ambient que es respirava a les cases, més que a l'escola, perquè a l'escola ja era la nova generació, diguem-ne, com comunista, no que creguessin en el comunisme, però que no tenien la mateixa preparació com la gent d'abans.
L'any 68 ja feia 20 anys que s'havia implantat el règim comunista.
Exactament. Sí. L'any 48, després, o sigui que 3 anys després d'acabar la Segona Guerra Mundial, es va implantar el comunisme. Bueno, de fet, Europa s'havia repartit entre les diferents potències en diferents conferències, bàsicament la conferència de Yalta, i aleshores allà la part de l'Europa central, com podia ser doncs Txecoslovàquia, Polònia, Hongria i aquests països, doncs van anar a parar sota la influència de la Unió Soviètica.
Mai, aquí diu que Txecoslovàquia va estar a punt de quedar com un estat neutral al costat d'Àustria, que també ho va quedar inicialment, però que al final doncs Stalin no va voler, i va voler que Txecoslovàquia formés part també del seu bloc.
Sí. La veritat és que Àustria en aquest sentit va tenir molta sort, no? Uh-huh. I després, durant l'any 68, també els txecs el que demanaven era neutralitat, no? Però bueno, és que són coses impossibles d'aconseguir. Ells no se n'adonaven que de fet tenien un jefe que era molt mala persona i que era un dictador, un dels grans dictadors mundials, no? I aleshores que moltes de les coses eren impossibles, i la veritat és que després de la invasió soviètica a Praga, es va desenvolupar una polèmica entre dos escriptors, va ser Kundera i Havel. Václav Havel, el que després va ser el president de la República Txeca. Aleshores, entre aquests dos ells es van ficar en una polèmica, i cadascú tenia una postura bastant diferent de l'altra, no? Kundera deia: nosaltres no hem fet cap error, ho hem fet tot bé i som l'exemple per totes les generacions a venir. A partir d'ara tothom ens tindrà en compte i vaja, estem en el punt de mira de tot el món, no? Havel li deia: s'ha produït la invasió soviètica perquè nosaltres no ho hem sabut fer bé, havíem de ser molt més cautes, i no s'hauria produït una invasió que ens portarà una altra vegada a una mena de neostalinisme. Si haguéssim estat més cautes, hauríem tingut més llibertat i sense el control soviètic a sobre, no? Clar, cadascú jo crec que tenia part de raó.
Així ho apuntes en l'article al País?
Sí. Cadascú tenia part de raó, perquè la veritat és que Kundera tenia raó en el sentit de que es va mirar molt el que va passar a Txecoslovàquia. Va ser com una injustícia flagrant. Els partits comunistes, que fins aleshores molts d'ells de diferents països eren com prosoviètics, i el Partit Comunista de la Unió Soviètica era per ells el model a seguir, doncs ara ja no era possible, perquè per molta gent i també molts militants del Partit Comunista, el que va passar a Txecoslovàquia va ser com un exemple d'una injustícia flagrant, no? Uh-huh. Aleshores, molts dels partits comunistes mundials es van haver de reciclar, van haver de començar a seguir uns altres models, coses d'aquestes, cosa que era com molt positiva per a, de fet, per als partits comunistes europeus.
Va ser quan a Itàlia Enrico Berlinguer va batejar el moviment com l'eurocomunisme.
Exacte.
És a dir, la separació d'aquest estalinisme al qual havíem fet seguidisme fins aleshores.
Exacte, exacte, uh-huh. Exacte. Sí. Després, bueno, sí, va ser... I s'hi va apuntar després també França i Espanya.
Correcte.
I bueno, era... No era aquell comunisme rígid, soviètic, nefast, era ja una altra cosa més feta a la manera de l'Europa occidental. O sigui que realment ja no es podia parlar aquí de pensaments dictatorials en l'eurocomunisme.
Això és el que pensava Kundera. Kundera deia
Exacte.
Que nosaltres serem l'exemple
Exacte.
Que sí. permetrà a fora obrir els ulls.
Exacte.
I en part
sí.
tenia raó. Però
sí.
Kundera es va exiliar.
Kundera es va haver d'exiliar uh-huh. perquè va haver de deixar d'escriure i tot, i es va haver d'exiliar, sí. Es va veure obligat a exiliar-se uh-huh. i bueno, i va fer ben fet entre nosaltres. I a Havel és la persona que... ell sempre era com una mica la consciència del seu poble, no? Molt la consciència també, la consciència crítica, no? O sigui que quan ell mateix va dir nosaltres no ho vam saber fer bé, ho vam fer malament i per això ens ha passat el que ens ha passat, doncs és la típica postura, Havel, molt crítica amb el seu propi poble, no? Perquè també tenia tota la raó. Si els txecs ho haguessin fet d'una altra manera, doncs no hauria passat això. I clar, Havel després es va convertir en un dels grans dissidents que va tenir no només Txecoslovàquia, sinó tots aquells països comunistes en general, no? Ell era un gran, potser el més conegut, perquè com que també al mateix temps era escriptor i es feien les seves obres de teatre en molts teatres mundials, aleshores les diferents facetes seves es complementaven i, clar, ell era com una estrella brillant en el cel del totalitarisme, no? Però hi havia altres persones també que eren filòsofs, que estaven com molt, molt, molt ficats en el moviment dissident amb ell, amb el Havel, no? Però Havel, només per dir una cosa més, la veritat és que sempre era molt crític amb el poble, no? I per això algunes persones, hi ha tot un corrent de gent que bueno, que ara no el tenen com una persona molt popular per ells, perquè ell, igual que s'exigia molt a si mateix, aleshores també exigia moltíssim a la gent, no? Exigia molt al poble. I aleshores ell deia, el comunisme s'ha aguantat tants anys perquè el poble ho ha fet possible perquè s'aguantés. Si tothom s'hagués posat en contra, no hauria sigut possible que s'hagués mantingut. Clar,
és una postura molt maximalista, aquesta.
Sí, sí que ho és, sí que ho és. Sí. I és que, clar, Havel era molt maximalista amb si mateix. Uh-huh. I sí, ell exigia doncs, una gran responsabilitat, un gran sentit de responsabilitat a cada individu. No? Uh-huh. Però, clar, generalment les masses de gent no són així. Però, bueno, jo crec que era molt important que ell ho exigís i que, bueno, que hi hagués aquesta consciència.
La consciència hi era el 89, quan Praga revolta la revolució del vellut. El crit de guerra és Havel al castell, referint-se al castell de Praga.
Clar, totalment, sí. Sí, la veritat és que la gent sabia que havia fet Havel, que de fet era gràcies a ell que el comunisme va poder caure, no? Que tot aquell mur de Berlín, el mur del comunisme, va caure en aquell any. I sí, aquells crits, Havel al castell, Eren uns crits multitudinaris que realment quasi tothom s'hi va apuntar i Havel era el màxim heroi en aquella època, no? El que passa és que Havel era una persona, com tu has dit, maximalista i amb una gran exigència a si mateix i a tothom que sempre parlava de la responsabilitat de cada individu amb el seu país, amb qualsevol cosa que es fa, en qualsevol moment, no? I aleshores, per molta gent es va fer antipàtic. Per l'altra meitat de la gent, el tenen com el seu heroi i bueno, el segueixen llegint i tenen les seves fotos en algun lloc per veure el que realment era la postura moral i ètica en qualsevol moment, encara que tu sabies que t'anaven a tancar a una presó totalitària, que era una presó bastant dura i que hi ha treballs forçats i tot això.
I Dubček a tot això? Dubček va anar a Moscou just abans de la invasió, va sortir amb el cap cot després de rebre alguna escridassada per part de Brezhnev, diuen, i després una de les ordres va ser que deixés la política. És un mite que va acabar de jardiner en un parc?
No, és un mite, és una veritat.
Sí, és una veritat.
Sí, sí. La veritat, sí, va passar això, que sí, sí, que Dubček el van portar a Moscou al voltant dels dies de la invasió. Es va quedar allà 3 dies que el van escridassar molt i li van dir, bueno, a partir d'ara tu calles i llavors som nosaltres qui manem, perquè no ho ha sapigut fer bé. I, clar, després, al cap d'uns mesos més, Dubček va caure totalment i van posar un altre eslovac, per cert, que Dubček era eslovac, i van posar un altre eslovac que era Husák, que ja era un aparàtxic absolut i ja era el braç dret de Moscou i tot. I realment es va instal·lar un neostalinisme i Dubček el van apartar totalment de la política. Primer de tot va fer de jardiner i al final va fer de guardabosc en els boscos d'Eslovàquia, no? I bueno, jo me'l vaig trobar en alguna recepció, jo era amiga personal de Havel, i llavors Havel me'l va presentar en una recepció al Castell de Praga al començament dels anys 90, no? I bueno, per mi va ser molt emotiu, perquè vulguis o no, Dubček era un gran símbol de la llibertat, d'una illa de llibertat enmig de tanta... bueno, tant de totalitarisme i dictadura i tanta no llibertat, no?
És a dir, se'l va poder recuperar al final de la seva vida.
Sí, però bueno, ja era més que res com un símbol, una persona que podia, que a lo millor, doncs, bueno, que participava en alguns seminaris i feia entrevistes, potser tenia algun càrrec menor en la política, però bueno, estava allà, la seva cara coneguda, el fet de que pogués estar allà i se'l fotografiés i pogués participar en diferents coses significava, ara sí que tenim llibertat, fins i tot jo, Dubček, que estic aquí amb vosaltres i dient tot el que vull dir, no? Clar, doncs era bonic, jo quasi no sabia què dir-li quan me'l vaig trobar, perquè sabia que la seva personalitat no era del tot clara, però al mateix temps era molt emotiu realment trobar-se la persona que sí que va portar la llibertat durant uns mesos a aquell país.
Per tant, portaven 20 anys de comunisme i encara trigarien 20 anys més a deslliurar-se del comunisme, perquè de fet el 68 és la meitat del règim.
Sí, exacte, sí, i tant. I la gent, això va ser molt dur després, quan tu ja havies lluitat per tenir la llibertat, després de 20 anys d'estar bastant malament, no? Els anys 50, els 60 hi havia més obertura, però de totes maneres no la que la gent desitjava, no? Uh-huh. I després els anys 70 i 80 eren molt durs. Els meus pares també es van veure obligats a refugiar-se a l'Occident, perquè el meu pare participava activament en l'apertura del 68, i aleshores després doncs, tota aquesta gent anava a ser com molt durament castigada. Aleshores els meus pares van fugir clandestinament a l'estranger, i aleshores jo em vaig criar totalment a l'Occident, no? Uh-huh. A partir dels meus 16 anys, però tenia contactes a Praga i ho seguia molt que passava allà, i vaig veure que el que realment era molt, molt, molt dur. Després, quan va venir la carta 77, era una iniciativa de Havel i alguns filòsofs més, aleshores aquest moviment va ser molt durament reprimit, i fins i tot totes les persones que tenien un lloc de treball havien de signar un manifest dient que ells estaven en contra de la carta 77 que havia signat Havel, i, uh-huh. i que vaja, que no s'havia d'haver fet, i coses d'aquestes. Cosa que a la gent, molta gent ho va signar naturalment perquè tenien família i no podien permetre's perdre el treball, no? Però clar, tenien una polèmica molt gran, un dilema al cap, que havien de fer, no? O sigui, que en una situació així, i com que el comunisme era un fet que la gent pensava que duraria sempre i sempre més, des del punt de vista d'avui ja no ens ho podem imaginar, no?, que hi havia aquesta mentalitat, però sí, als anys 70-80 la gent pensava que tota la seva vida, la resta de la seva vida, transcorreria en el comunisme, i li tenien una mica de ràbia a Havel per haver posat en marxa aquesta carta 77 i haver-los posat en aquest dilema i aquesta mala consciència que els perseguia durant anys i anys.
Mm-hmm. Perquè, i lligant amb els mites que comentàvem abans, hi ha la clara consciència de que la invasió d'Hongria del 56 va ser violenta, va ser cruenta, va haver molts morts, mm-hmm. però hi ha el mite de que la primavera de Praga va ser, entre cometes, pacífica, i no ho va ser del tot, perquè no. L'entrada dels tancs soviètics també van ocasionar enfrontaments, combats i morts.
Sí, totalment, totalment. I hi va haver morts de tot. Gent gran, de mitjana edat, joves, fins i tot nens, uh-huh. i era un centenar de persones, o sigui que hi havia morts, eh? No eren tres persones, fins i tot amb tres persones ja es pot parlar de sang vessada, eh?
Exacte.
I aquí n'hi havia un centenar, uh-huh. eh? I clar, i a més doncs, hi havia ferits, i bueno, es van tancar de seguida la ràdio, la televisió, tot es va tancar, molts dels diaris es van ocupar pels soviètics, o sigui que no sé, va ser una cosa duríssima, duríssima, uh-huh. pel poble.
La repressió posterior va ser immediata o es va anar coent a foc lent?
No va ser, algunes coses van ser immediates, com això, el control dels mitjans de comunicació, per exemple, uh-huh. que és el més important, no? Que era el més important pels soviètics, que els txecs comencessin a tenir de seguida doncs, uns missatges manipulats per ells. Però després moltes coses anaven a poc, no? I, per exemple, doncs, es va tornar a molta gent els van fer fora dels seus llocs de treball, sobretot a Praga, menys en altres ciutats, però a Praga, la capital, va ser realment duríssim. I per això deia jo que els meus pares s'havien de refugiar, perquè el meu pare tenia un lloc de treball de professor a la universitat i tots aquests, els de mica en mica, els anaven canviant per altra gent que potser no eren tan bons, però que eren, des del punt de vista ideològic, eren més segurs, no? I això es feia, doncs, al llarg dels anys, no? Jo crec que tot això estava, era el que es deia l'època de la normalització, no? Que lo normal era el totalitarisme prosoviètic, no? Llavors la normalització aquesta es va dur a terme al llarg dels anys 70, però jo diria que cap a l'any 74-75 ja estava tot fet, eh? Sí.
T'he preguntat abans com era la Praga de l'any 68. Què queda a la Praga d'avui d'aquella?
Jo crec que molt poca cosa, eh?
És a dir, qui visiti ara Praga és una de les destinacions turístiques per excel·lència de Centre Europa.
Sí.
Tothom va al Pont de Carles, tothom puja al castell. Què podem trobar avui que ens pugui recordar allò?
Jo crec que algunes coses, com per exemple s'han mantingut els trets de les tancs al Museu Nacional, que encapçala el que és la plaça Venceslau, que sembla una avinguda però es diu plaça, i doncs els trets s'han mantingut allà. Hi ha un museu del comunisme, és petit però bueno, explica moltes coses, que està bé visitar-lo també, i després doncs, tots els barris que no són cèntrics, no aquells que són com l'Eixample de Barcelona, allà no veuràs res, però els barris realment perifèrics són uns barris que, com a Barcelona podria ser Bellvitge i això, doncs es veu clarament que són uns barris construïts durant la dictadura, que són unes cases molt mal fetes i gairebé com sense cap respecte per a l'home i per a la vida de l'home, no? Doncs jo crec que aquestes coses, però és que la Praga d'avui té un altre esperit completament diferent, no? Pel bé i pel mal, perquè la veritat és que pel bé, bàsicament, evidentment, perquè Praga i la República Txeca, ara la República Txeca és un país democràtic, que forma part de la Unió Europea.
Que està fora de l'òrbita no soviètica, no russa.
Sí, també, sí, però s'està desvinculant també de Brussel·les, i això és el que a mi no, personalment no m'agrada gens, que s'ha trinxerat en una mena de petit club de quatre països que es diuen els països de Visegrad. I bueno, allà hi ha uns països que és Polònia, Hongria, Eslovàquia i Txèquia, i aquests països doncs planten cara a Brussel·les, en el sentit, per exemple, que no volen acceptar cap refugiat de Síria, i moltes altres coses, que hi ha moltes coses bàsicament lligades amb la immigració que no volen acceptar, no? O sigui que jo això no ho veig bé, de fet és com una cosa on que a Putin li agrada molt que hi hagin aquestes petites enclaves en la Unió Europea, perquè de fet vol dir que és com una desunió, que representa una desunió. Doncs clar, és a això que em refereixo, que no tot són flors i violes, no tot és radiant el que es pot trobar en la Txèquia d'avui, no? Perquè hi ha un cert esperit de tancament, de tancar-se entre ells mateixos. La gent ja no té aquell... La majoria de la gent, evidentment sempre hi ha unes èlites, però la majoria de la gent està com bé en el seu propi país, tenen menys ganes que abans de veure què es fa fora. No sé, s'han quedat estancats i... a mi no m'agrada veure això, perquè jo el que veia durant el comunisme, una gent molt àvida de veure què es feia a fora, que podien...
Sigui que ells... La paradoxa, no?
Sí,
quan tens la llibertat, aleshores et tanques en tu mateix.
Exacte. I és una llàstima, mm-hmm. Però clar, abans realment jo veia unes ganes, una avidesa de gent que buscaven el que es feien en l'art, en la literatura, en el cine, en la política, que es feia a fora, i aleshores ho portaven al seu propi pensament, al seu propi art, i era com una barreja molt interessant el que es produïa, no? Era com una mena de tercera via, encara que fos amb l'art i literatura, no? Però això ara, doncs, d'alguna manera crec que s'ha perdut.
El 68 està present a la mentalitat de la gent de la República Txeca?
Home, ha estat present ara, no? Naturalment se n'ha parlat. Els polítics que hi ha, doncs, majoritàriament hi ha polítics populistes, però s'ha de dir que fins i tot el populisme ha jutjat l'any 68 i la invasió soviètica, vull dir, la invasió soviètica com nefasta, i que, bueno, bàsicament l'any 68 ha quedat en la consciència dels txecs com lo que era, no? Com ganes de llibertat, que es van mal, i tot es va malmetre per culpa d'una forta dictadura de la Unió Soviètica, no? Però hi ha molta gent, sobretot gent jove, que ja no se'n recorda perquè no ho van viure, però és que no els interessa, no sé si a l'escola els hi expliquen malament, però és que no en saben res.
Això també passa aquí.
Ja ho sé, ja.
Doncs interessants aquests records. Kundera deia, això servirà perquè a fora obrin els ulls. Havel deia, no ho hem sabut fer bé, i al final els dos una miqueta tenien raó.
Absolutament.
Mònica Esgustó, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
A tu.
Hem conversat així una miqueta d'aquella història de fa 50 anys. Tu eres petita, ho vas veure amb ulls de nena, però bé, ha servit també per reflexionar el futur, i et convidem d'aquí poc també a parlar d'aquesta intrusa, d'aquest llibre sobre Galadí. Com deia, moltíssimes gràcies, Mònica.
A tu, m'ha encantat estar aquí xerrant amb tu.
I fins aviat, i a tots vostès, doncs ho deixem aquí, que passin un molt bon dia i fins demà.